L'Altaveu amb Laia Molner.
Molt bon dia i benvinguts a l'Altaveu. Comencem programa. Com sempre, avui som dimecres 22/3/2023. Un dia més que fem informació d'actualitat, notícies i seccions amb tot el que passa a la Conca de Barberà i a l'Espluga de Francolí. Així, un cop feta aquesta presentació, diem també qui ens acompanyaran durant el dia d'avui. D'una banda, parlarem amb el membre de Cooperativa El Reboll, en aquest cas per conèixer l'activitat que fan al paratge de Poblet aquest cap de setmana, ho farem amb el Joan Cartanyà, i també per saber altres novetats com la que han presentat avui mateix, i és que El Reboll crea un projecte per afavorir la biodiversitat del paratge i també de la Vall de Montblanc. Ens ho explicarà el Joan Cartanyà d'aquí una estona. Després, també comerç, però en aquest cas recuperem un dels antics capítols i ho fem per conèixer l'estat Víctor des de dins. Ara sí, fetes les presentacions, comencem amb els titulars destacats del dia d'avui. Comencem doncs amb aquests titulars destacats del dia d'avui i ho fem amb caire polític perquè Joan Canela repeteix com a alcaldable de Junts per Vimbodí i Poblet. Notícia del dia. Encara ens falta conèixer doncs moltes d'aquestes d'aquests partits i també d'aquests alcaldables de tota la Conca, però a poc a poc ja van sorgint, i en el cas de Vimbodí i Poblet ja s'ha confirmat que Junts per Vimbodí i Poblet tornarà a presentar l'actual alcalde Joan Canela. I una notícia de successos: ahir va morir Fernando Martí Civit com a fundador del Pessebre d'Espluga. Aquí doncs el propi Pessebre li ha fet un homenatge i al qual doncs hi fem una petita menció després d'aquesta defunció que es va notificar ahir mateix. Comentarem com queda després de l'enderroc parcial del carrer Castell, què és el que es pretén fer amb aquest edifici que doncs ara mateix està a l'espera de convertir-se en una nova entitat cultural de l'Espluga de Francolí. Montblanc destina 20.000 euros a subvencionar obres de rehabilitació d'habitatges de lloguer. Bàsicament serà un 50% del cost de les obres i amb un topall d'un total de 5.000 per cada petició. I el cap de Montblanc fa una crida a les empreses per activar la preinscripció social. Parlarem d'aquest nou format i també els avantatges d'aquesta preinscripció social. La companyia Factoria Bram serà pregonera de la 36a Setmana Medieval de Montblanc. Els membres de la Factoria participen habitualment en les diverses representacions de la Setmana Medieval i aquest any seran els pregoners. I ja podem veure i durant tota la setmana aquests poemes que s'han anat pintant als vidres de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola i que doncs, estan fent tant petits com grans i que podem veure ja a les afores de la biblioteca. Aquestes són algunes de les notícies, també de caire cultural, com comentàvem ara, que anirem desglossant a partir d'ara i fins al punt de les 2, juntament amb entrevistes i seccions. També notícies territorials, com la moció de Vox que ha quedat només amb el suport de la pròpia extrema dreta o també la polèmica amb el decret de sequera que ha enfrontat el govern i l'oposició. Repassat tot això, comencem i ho fem coneixent el temps, juntament amb el nostre company del Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi. Quines temperatures ens esperen per la jornada d'avui i les pròximes hores?
Bon dia. Continua aquesta calma meteorològica a casa nostra, només amb alguns núvols fruit de la mateixa humitat, que hi ha presents especialment cap a la Costa Daurada, són molt menys destacables que els que hi havia aquest matí, i al llarg d'aquesta tarda de núvols almenys importants en tindrem pocs. Si alguns aniran deixant el cel velat, emblanquinat, una posta de sol molt maca, la que es presenta al llarg d'aquest capvespre, i amb aquests núvols que arriben per ponent, però que no tindran cap mena d'activitat. Pel que fa a la temperatura, suau, de fet, al llarg de les immediates hores pujarà més que no pas ahir, en el cas de les comarques de Girona, on passarem fàcilment dels 20 graus, i també les immediates hores 22, 23, algun 24 de màxima tindrem a la banda més baixa del Segre. El vent es reforçarà una mica, especialment a les comarques de la Costa Brava, vent de Garbí. Demà la mateixa situació, matí amb més núvols baixos a prop del mar, també alguna boirina a les conques interiors o cap a l'Empordà, i demà la tarda amb més sol i simplement amb aquestes pinzellades de núvols prims. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Moltes gràcies, Luismi. Nosaltres ampliem el temps també aquí a l'Espluga de Francolí. La tònica és molt similar al que comentava el nostre company, temperatures molt estables, molt tranquil·les, màximes de 20 graus, mínimes de 12 per avui, per demà similar, màximes de 20, mínimes de 8 a la matinada, el que sí demà una miqueta de ratxa de vent que pot arribar a 19 km hora, però tot i així no són ratxes del tot preocupants.
El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà, amb Laia Molné.
I comencem ara sí aquest informatiu amb l'apunt polític de jornada. Joan Canela repeteix com a alcaldable de Junts per Vimbodí i Poblet. Vimbodí i Poblet comença a desvetllar els candidats a alcaldables i en aquest cas ja ho ha fet Junts per Vimbodí i Poblet, que han desvelat que l'actual alcalde del municipi, Joan Canela, tornarà a presentar-se per encapçalar la llista electoral del seu partit. En canvi, no ho faran la majoria de regidors actuals, ja que només repetirà candidatura un d'ells. La resta seran substituts per una llista que amb noms més joves. Una acció que té la intenció d'ampliar la base política del municipi amb nous punts de vista. Alguns dels actuals regidors sí que continuaran presents en forma de col·laboradors externs, així ho explicava l'alcaldable de Junts per Vimbodí i Poblet, Joan Canela.
De la llista només repetim dos i el demés són gent més jove, gent nova, perquè nosaltres la nostra idea, aquesta idea la vam començar fa 4 anys, és, com vulgarment es diu, ampliar la base. Nosaltres el que hem fet ha sigut introduir gent jove a la llista i llavors el que sí, alguns dels components que estan a la llista actual doncs se quedaran com a col·laboradors directes amb les diferents regidories que puguem guanyar si sortim vencedors d'aquestes eleccions.
Doncs aquesta era la presentació que feien des de Junts per Vimbodí i Poblet. Entre els principals punts de la campanya es troba, per exemple, la transformació de l'antic convent de les Monges, que va estar cedit a l'Ajuntament recentment per convertir-lo en un punt d'interès cultural del municipi, i l'altre gran projecte és implementar noves mesures envers de la sequera. I un apunt també, un succés, ahir va morir Fernando Martí Civit, fundador dels pessebres del pessebre d'Espluga Francolí, impulsor el 1964, ànima i director dels primers pessebres vivents al casal i a les coves d'Espluga. Des del propi pessebre li han fet un homenatge del qual ens fem ressò després d'aquesta defunció que es va notificar ahir. I finalitza l'enderroc parcial del carrer Castell, ja el donem per finalitzat i ara comença la nova fase, que és reconstruir l'edifici per convertir-lo en un ens cultural. Recordem com va començar aquest cas. L'any 2020 hi va haver un desprendiment parcial d'aquest habitatge, es van obrir totes les alertes, això va fer que s'hagués de tancar part del carrer a l'espera que es pogués enderrocar parcialment l'edifici. Aquesta espera ha trigat ben bé 3 anys, fins que a finals d'aquest desembre de 2022 es va iniciar aquest enderroc de l'edifici, un enderroc, com dèiem, parcial, i durant 4 mesos s'ha treballat fins a acabar-lo aquest mes de març amb un pressupost de 70.000 euros. Ara l'Ajuntament preveu iniciar una segona fase per consolidar estructuralment els immobles veïns i reconstruir l'edifici afectat. L'alcalde d'Espluga Francolí, Josep Maria Vidal, explica quina és la pròxima actuació.
El que hem aconseguit és garantir aquesta seguretat de cara a la via pública. Ara mateix, com podeu veure, tenim apuntalada una de les façanes, no? Per tant, hi ha feines de consolidació d'aquest edifici, per tant, les obres d'enderroc s'han acabat i ara començarem unes tasques de consolidació de l'edifici per consolidar estructuralment no només l'edifici, sinó els edificis del costat.
Amb aquesta nova actuació es vol recuperar l'ús de l'edifici, que passarà a formar part de la ruta templera i hospitalera, i també es convertirà en un nou habitatge, en aquest cas per ser una entitat cultural, no un habitatge social, perdoneu que s'ha pogut quedar confós, sinó que el que es farà és que pugui acollir la cultura popular del municipi i també les associacions de l'Espluga de Francolí. Aquesta segona fase té un pressupost de quasi 100.000 euros, els quals es preveu cobrir un 80% gràcies a una subvenció que se sol·licita a la Diputació de Tarragona. Les obres finalitzaran abans d'acabar l'any. Montblanc destina 20.000 euros a subvencionar obres de rehabilitació a habitatges de lloguer. Montblanc ajudarà així a donar vida a un centre històric del municipi. La Junta de Govern de Montblanc ha aprovat les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts. Les bases contemplen otorgar ajuts de fins al 50% de les obres i un topall econòmic de 5.000 euros per cada petició. En total s'hi destinaran 20.000 euros. Podran optar les subvencions les persones físiques i o jurídiques que siguin propietàries d'immobles o bé en siguin usufructuàries. Les peticions s'han de tramitar directament a l'oficina de l'Ajuntament de Montblanc en el període del 17 d'abril fins al 30 de setembre. I el cap de Montblanc fa una crida a les empreses per activar la preinscripció social. Fa uns dies ja vam poder parlar amb les protagonistes d'aquesta preinscripció social per entendre com funcionarà, i ara ja es fa una crida a tots els ens culturals i socials de la Conca per participar-hi. Recordem que la preinscripció social és un mecanisme a través del qual un professional de salut i un pacient identifiquen junts activitats de la comunitat per millorar la seva salut i el seu benestar. Es tracta d'oferir alternatives a la medicalització dels malestars de la vida quotidiana. Per això es vol crear una xarxa amb empreses i entitats. Per fer-ho, primer es vol fer una reunió amb aquestes empreses i entitats de tota la Conca de Barberà, i per això es vol que s'apuntin a actius de salut. Està pendent una primera convocatòria, s'ha obert també una llista perquè es pugui votar quin dia es vol fer aquesta xerrada i que siguin les pròpies empreses qui decideixin quin és el següent pas per poder formar part d'aquesta preinscripció social. companyia Factoria Abraham Pregonera de la 3600, la Setmana Medieval de Montblanc. Ja s'ha anunciat els protagonistes del pregó i en aquest cas no serà un personatge concret, sinó que serà la companyia Factoria Abraham, companyia montblanquina, que serà l'encarregada d'obrir aquesta 3600 edició. Els membres de la Factoria pronunciaran el pregó des de la plaça Major de Montblanc el divendres 21 d'abril a les 6 de la tarda i donaran aquest tret de sortida. L'acte és també la primera sortida de les comitives de les quatre cases nobles i la família reial escollida enguany acompanyades pel consistori municipal. Durant el pregó també hi haurà l'actuació dels balls de banderes, dúcties, faranduleres i doncelles. Recordem d'altra banda que el Carnaval de l'Espluga ha impulsat una enquesta de valoració per futures millores. És una enquesta online que ja es pot fer, si anem a la pàgina web, al Facebook de la Comissió Cívica del Carnaval de l'Espluga trobareu aquest enquestari, que és uns pocs minuts i amb el qual es vol doncs, saber l'opinió de la ciutadania i també de les comparses de com ha sigut l'edició d'enguany i també es demanen propostes i es demana opinió de cara a properes edicions, com per exemple de si tornar a fer o no aquesta volta de lluïment final o d'altres aspectes de les dues voltes, per exemple, que es fan al llarg del recorregut i altres aspectes d'aquesta edició que s'han dut a terme en l'edició d'enguany. Es poden veure aquests vidres de la Biblioteca Mossèn Ramon i Muntanyola que estan pintats per celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Encara hi ha temps de participar, de fer aquests textos, que cada persona que hi participa, sigui adult o infant, decideix quin poema vol reproduir, el pot reproduir en una de les finestres de la pròpia biblioteca. Es podrà fer fins aquest 24 de març i la biblioteca és l'encarregada de posar les pintures per vidres i també oferir altres activitats relacionades amb la poesia, com ara una llista de llibres de poesia per llegir. Ja es consolida el cicle de concerts de l'Espluga de Francolí, en aquest cas amb la tercera de les propostes que queda pendent enguany. Ja es van celebrar els dos primers concerts, l'11 de febrer i l'11 de març, primer amb un concert didàctic per compartir coneixements i records i després amb un concert de jazz amb el grup internacional Matthew Simon Quartet. Ara serà el torn dels professors de la pròpia Escola de Música que reuniran tots nous amb un arranjament amb un concert conjunt per fer pel·lícules que seran doncs, el fil conductor d'aquesta edició d'enguany, d'aquest final del cicle de concerts. Aquesta tercera aposta serà gratuïta al Teatre del Casal i no cal fer cap reserva d'entrada, sinó que no directament al Casal aquest proper dia 1 d'abril a les 6 de la tarda. Continuem amb altres notícies d'interès de la resta del territori. La moció de Vox es queda només amb el suport de l'extrema dreta. La moció de censura que va començar a presentar ahir Vox i que ha continuat avui amb l'economista Ramon Tamames com a candidat alternatiu a la presidència de govern, ha estat rotundament rebutjada al Congrés. Només els 52 escons al partit d'extrema dreta han donat suport a la moció de censura que ha topat amb una majoria de vots contrari, 201 a 53, i l'abstenció del Partit Popular amb 91 vots. Tot el bloc de la investidura ha votat no a Vox. Aquest bloc s'hi ha sumat al grup parlamentari de Ciutadans, malgrat la duresa contra Sánchez per part del Parlament d'Inés Arrimadas. I el decret de sequera enfront del govern i l'oposició aquí a Catalunya. Tensió al Parlament avui i amb l'oposició, sobretot amb el PSC, Junts i en Comú Podem, que han discutit a l'executiu que no hagin consensuat les mesures d'emergència per pal·liar la situació d'emergència. En la sessió de control del Parlament, Salvador Illa, cap de files del PSC, ha estat especialment dur amb l'executiu de Pere Aragonès. El líder socialista ha lamentat que el decret de sequera s'hagi manufacturat de manera unilateral. Al seu torn, el diputat David Cid ha avançat que el seu grup, en aquest cas en Comú Podem, s'abstindria de la votació del decret de sequera que ara mateix perilla per la falta de planificació en matèria ecològica. Doncs amb aquestes dues opinions del PSC i d'en Comú Podem és com s'està duent a terme aquesta sessió de control on fa perillar aquest decret de sequera. I continuem amb l'apunt esportiu de la jornada. I recordem que Santa Coloma de Queralt celebra la 15a edició de la cursa de muntanya. La cursa i la caminada popular de Santa Coloma de Queralt es celebrarà amb la seva 15a edició i una tornada completa a la normalitat. Recordem que durant el 2022 ja es va recuperar la cursa, però no es va poder fer en completa normalitat perquè el cronometratge habitual es va fer només amb la cursa llarga, no a la cursa curta. Aquest 2023, tant la cursa llarga com la curta, enguany de 8 quilòmetres, aniran cronometrades i es premiaran els tres primers classificats de cada cursa en categoria femenina i masculina. La data triada enguany coincideix amb Sant Jordi, el 23 d'abril, i des de l'organització esperen arribar als 600 participants, com ja va passar en edicions anteriors. Els dos recorreguts compartits en el seu primer tram es podran fer tant caminant com corrents i els interessats en participar es poden apuntar fins al 21 d'abril amb un preu de 15 euros, però si ens apuntem abans que acabi aquest mes de març, hi haurà un descompte de 3 euros. En celebració d'aquesta 15a edició, tots els participants rebran un obsequi sorpresa i, a més, els atletes montblanquins Cèlia Balcells i Roc Bellostes participaran en la cursa d'enguany. I arribem així a la nostra entrevista de la jornada.
L'entrevista del dia.
Comencem la nostra entrevista del dia i avui ho fem perquè d'aquí uns dies, aquest cap de setmana, hi ha una nova proposta que es farà al Penin de Poblet i es farà juntament amb el Reboll. Serà una excursió, una proposta per conèixer el territori i també la geologia de la zona. Per saber què és exactament el que es farà, com funcionarà aquesta excursió, si ens podem apuntar, ens acompanya el membre del Reboll, Joan Cartanyà. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Molt bones. És el primer cop que feu aquesta activitat?
No, en realitat aquesta activitat la vam estrenar la temporada passada, a l'estiu passat, i n'hem fet com a tres sortides pilot, diguem, vale? Per veure com funcionava i així. I en realitat aquest any ja l'hem posat a l'oferta que tenim d'activitats, i concretament aquesta primera la fem amb... De fet, està organitzada, nosaltres l'executem, però està organitzada pel propi paratge de Poblet, val? Mm. Que ens va encarregar una mica fer aquesta activitat de cara a oferir-la dins el paquet d'activitats que faran durant el 2023. Val? Però sí, és una activitat, ja et dic, que la vam començar l'any passat i que aquest any ja la posem dins el nostre paquet d'activitats d'ecoturisme.
Mm. És a dir, que l'any passat va estar una mica en prova pilot, entenc sí. que va ser un èxit?
Sí, bueno, els dies que... A veure, no, l'any passat va ser un any complicat, però no només per nosaltres, sinó en general, no? Perquè no sé per quin motiu les visites així... Bueno, sí, segurament que va ser per la calor que va fer, perquè, clar, nosaltres la vam posar en marxa a l'estiu, i clar, els mesos aquells des de juny o abans, fins i tot fins a bastant entrar l'agost, fins gairebé final d'agost, va fer aquelles temperatures tan altes que clar, que va provocar que molta activitat s'hagués de suspendre, no? Entre altres coses que s'havia de fer per motius de seguretat, no? Vull dir que perquè hi havia aquell, no? Que aquella època de sequera i també portar gent protegint el camp i el bosc i tal, era fins i tot un risc, no? Un risc de tindre coses, afectacions, no? Per les altres temperatures. Llavors ja va ser de cara a la tardor, i clar, la tardor és curta, no? I a la tardor va ser quan vam concentrar aquestes tres visites que vam fer i, bueno, vam tenir una mitjana de 8-10 persones, que és més o menys el que acostumem a fer, i ho vam concentrar, no? En lloc de fer-ne una cada mes, que era l'objectiu, ho vam concentrar en aquests tres dies i, bueno, i d'alguna manera creiem que és una activitat que pot estar prou bé, després en parlem, suposo, i que pot ser interessant, no? Perquè es toquen diferents aspectes que estan de vegades relacionats i altres no, no? Però en realitat sempre formen part de l'ecosistema en general, no? Que un ecosistema funciona no només a partir de plantes, animals o pedres o paisatges, sinó que interactua tot, no? I la idea és veure això, no? Quina interacció hi ha entre els diferents agents que es mouen pel territori.
Exactament això era el que volia preguntar-te ara, eh? Una miqueta, si podem explicar com és aquesta ruta, què és el que feu, qui pot participar, no?
Mira, la ruta aquesta no és gaire llarga, té uns 6 quilòmetres aproximadament. Vull dir que no és una ruta molt... Té un desnivell discret, no és gaire alt. Ara, el desnivell que té no arriba als 200 metres des de la part més baixa fins a la part més alta, d'acord? Vale? I ja et dic, entre 5 i 6 quilòmetres, val? 5 quilòmetres i mig, així aproximadament. Acostuma a durar 3 hores i mitja i el punt de sortida és l'àrea de lleure de la Roca de l'Abella, que és la que hi ha, doncs, bueno, al barranc de Castellfollit, no? A passar la creu de Castellfollit, com si anéssim cap a la Casa Forestal, a mig quilòmetre aproximadament o menys, hi ha l'àrea de la Roca de l'Abella, que és un punt centre de començament d'activitats, no? I de recepció de visitants, i allà és on fem les sortides i arribem allà amb els cotxes. De fet, concentrem normalment la gent a l'aparcament de Poblet per poder anar fins allà. Amb l'objectiu de que Castellfollit és una zona bastant freqüentada segons quines èpoques de l'any, sobretot en temps de bolets, Setmana Santa, l'estiu, i llavors, clar, hi ha restriccions de vehicles. Clar, el que no volem fer és omplir de vehicles, tot i que hi anem molt aviat allà, no volem omplir de vehicles i que després la gent que vulgui anar que no s'hi puguin quedar, no? I d'alguna manera, això és una tònica que anem fent a totes les rutes que acostumem a fer. És a dir, concentrem la gent en un lloc que sigui fora, no tan proper al lloc, al poble més proper o a la zona més propera que es pugui aparcar. Val? En aquest cas, concentrem la gent al monestir de Poblet, a l'aparcament, el gran que hi ha al monestir, i des d'allà intentem agrupar gent, no? Vull dir que no ens trobem que anem 10 persones i portem 5 cotxes, o 6 o 7. Val? Que això ens havia passat alguna vegada al començament amb altres activitats que havíem fet en algun altre lloc. Per dos motius, per no concentrar de vehicles al lloc on arrenquem i després per un tema de sostenibilitat ambiental, no? Vull dir que no cal cremar més benzina la necessària. Per tant, intentem agrupar el màxim de gent allà i llavors fem el desplaçament més curt amb menys vehicles. Llavors, a sortides allà dura, com us he dit, aquestes 3 hores i mitja i fem un recorregut circular que el punt més alt és una de les pedreres que visitem, val? Que és la pedrera de la Font del Gingebre, que està situada més o menys, bueno, una mica abans de la meitat del recorregut, i des d'allà, llavors, acabem de pujar a la Torre del Moro, que encara fa una pujadeta, no? una mica més de pujada, i a partir de la Torre del Moro, que allà és quan és on assolim el màxim d'altitud que anem, a partir d'aquell moment tornem a baixar. L'objectiu d'aquesta sortida és, de fet, el nom de la sortida es diu Castellfollit sorgit de l'interior de la Terra. Per què? Perquè l'objectiu és veure la geologia de Castellfollit, veure el paisatge granític, que de fet Castellfollit està declarat com a punt d'interès geològic singular dins el catàleg de punts d'interès geològic de Catalunya. No? Per tant, diguem, aquesta és la particularitat d'aquella zona, no? Hi ha els blocs aquells granítics, no? El Roc Ponent, la Roca de Ponent, perdona, abans li dèiem Roc Ponent, però el nom topònim que sembla ser que és l'acceptat és Roca de Ponent, no? Mm. La Roca de Ponent, la Roca de l'Abella, bueno, i un munt de monuments, entre cometes, formats de forma natural a partir de l'erosió de la roca volcànica, de la roca granítica. No? Llavors, per això li diem sorgit de l'interior de la Terra, perquè en realitat el granit és una roca volcànica, és a dir, que es va produir a partir d'una erupció volcànica, és a dir, que va sortir de l'interior de la Terra en un moment determinat de la història de la Terra, no? Del planeta. Però, clar, no només veiem això, veiem el paisatge, veiem vegetació, depèn de l'època de l'any, si és primavera veurem moltes flors, si és tardor veurem el paisatge aquell canviant de colors tan bonic, no?, de la tardor, dels colors vermells, grocs, ataronjats, etcètera, no?, dels arbres que tenen fulla caduca, que canvien la fulla. Passem per dues pedreres, parlem de la història de l'explotació geològica d'aquella zona i en general del paratge Poblet, que va ser molt intensa des de fa més de 100 anys cap aquí, o fins i tot podríem tirar molt més enrere, des del període romà, dels romans, ja hi havia explotació de pedreres, però vaja, explotació forta va ser a partir del segle passat, no? Començaments del segle passat. Veiem també carboneres, parlem de carbonets, no? De quin efecte va provocar el carboneig als segles XVIII i XIX als boscos del paratge Poblet i els boscos del voltant i tot el que vagi succeint al llarg del trajecte. És a dir, nosaltres totes les activitats que fem són, n'hi diem, rutes senderistes interpretatives. Val? Què vol dir això? Que és una ruta senderista, per tant anem caminant tranquil·lament i sense pressa, amb uns desnivells moderats, com us hem dit. Hi ha altres rutes que són més planetes, hi ha altres que tenen potser un palet més de desnivell, però no acostumen a ser molt, 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 molt complicades. I interpretativa, per què? Perquè interpretem el que veiem. Que això no vol dir que no sempre veiem el mateix. Abans us he donat una pista, no? A la primavera veurem molta flor i a la tardor veurem molts canvis de color, no? També hi ha flor, també hi ha canvi de color a la primavera. Evidentment, les flors donen color al paisatge, no? I el verd i tot. Però a la tardor veiem una altra cosa, no veiem tanta flor, també n'hi ha, però no tanta, però sí que veiem que a les fulles els hi passa alguna cosa, no? Que canvien de color, per tant, s'estan marcint, deixen la clorofila, etc. Per tant, i si escoltem alguna vegada algun cant d'algun ocell i el sabem identificar, parlarem d'aquell ocell, no? O si sentim el bramar d'un cabirol, doncs també. Vull dir que el que succeeix al llarg del trajecte pot ser que vagi canviant per cada sortida, d'acord? Per això és una ruta senderista interpretativa i també reflexiva, perquè el que intentem amb Reboll, a totes les activitats que fem, és provocar la reflexió, provocar el debat de per què les coses són com són, per què el paisatge és com és i per què trobem actualment els boscos, els llocs que visitem com són, no? Com hem afectat els humans, no? I com el tenim, etc. Vull dir que, d'alguna manera, aquest és l'objectiu.
Mm-hmm. Ens has explicat molt bé la ruta, també el fet curiós, no?, que hi podem participar més un cop, perquè cada vegada pot ser totalment diferent, no?, com comentaves. Et preguntava també si està pensat per família, si és més per adults, pel tipus de ruta que has dit, potser està pensat per tota la família, no?
Sí, a partir de... nens i nenes a partir de 7 anys o així, jo crec que la poden fer tranquil·lament. Val? Clar, si són menors ja es complica més la cosa, perquè sí que hem dit que són 200 metres de desnivell, però clar, hi ha moments que el camí s'enfila una mica, no? I llavors, clar, què passa? Però vaja, això tot depèn, perquè aquí no ha sigut el cas, però tenim rutes, per exemple, a la zona de la vall des de Rojals i fem una ruta que anem a veure les pintures rupestres del Mas del Llor i tal, que allà també és una ruta que és més llarga, de 9 quilòmetres, té un desnivell una mica més alt que aquesta, però els pendents que hi pot haver en certs moments són similars. I jo recordo que alguna vegada han vingut famílies, com tu dius, amb nens o nenes de partir de 5 anys. Val? Clar, no és tant que puguin aguantar o no puguin aguantar tot el trajecte, perquè ja dic, parem moltíssim. Pensa que fem 5 quilòmetres i mig i estem 3 hores.
Clar.
Clar, això vol dir que parem molt i atenem consultes i atenem preguntes. No? Però, clar, depèn una mica de com estigui acostumat, no? Els nens o nenes que vinguin, si estan acostumats a anar pel camp, etc. No? Que això també influeix. No? Vull dir que ja estan, si ja tenen un cert rodatge de dir, no, no, ja som una família que acostumem a portar, cap problema, no, no en tindrem de problema. I el que sí que intentem fer sempre és això, no? També si venen nens o nenes, clar, el missatge que hem de donar és diferent de vegades que el missatge que podem donar adults, no? O fins i tot et diria nens o nenes a partir de 7, 8 anys o 9, no? Clar, no podem adaptar l'activitat a tothom perquè llavors hi pot haver... Però sí que intentem que, sobretot els petits, que puguin ser en certs moments protagonistes, no? Si fem algun joc, tot passejant i tot fent, vull dir que no deixem a la resta de gent, m'entens? Intentem fer un joc mentre anem caminant, els hi fem alguna endivinalla, els hi fem fer algun joc de conèixer plantes, de conèixer coses que veiem, no? I que puguin, no sé, que puguin debatre entre ells i crear una mica de... Bé, vull dir que sí, que intentem que sigui el màxim de bé possible ara. Torno el mateix. Jo, si hagués d'aconsellar algú, diria que nens i nenes a partir de 7-8 anys, cap problema, vale? En general. I si són més avassats a caminar per camins i senders i una mica per muntanya, doncs a partir de 5 anys també, i 4, vale?
Perfecte. Ràpid, perquè vull preguntar més coses. Preu i com ens apuntem?
Aquesta, la que fem el proper dia, el dia 25, crec que és, aquesta s'ha de fer, és diferent, perquè s'ha de fer a través del Paratge Poblet. És a dir, heu d'entrar a la pàgina web del Paratge Natural de Poblet i allà hi haurà un apartat que és d'activitats i a partir d'aquell moment us heu d'inscriure o trucar al Paratge Poblet, el telèfon.
Perfecte.
Aquesta, perquè ja et dic, s'organitza des d'allà i nosaltres l'executem. A partir de després, més endavant, llavors també el pagament es fa allà al paratge, que no, fan el pagament en aquest cas és una mica més baixet del que és habitualment, per tant, jo diria que aprofitin la gent, no? Vull dir que ara els pot sortir, encara que vagi en detriment de nosaltres com Rebull, al contrari, el que volem és que la gent participin, perquè ara al final us explicaré un tema que ja veureu, que no és l'objectiu únicament fer diners i tal, no, vull dir, el que volem és que la gent i sobretot la ciutadania de la Conca vagi a veure el paisatge que tenim, no? Per tant, en aquest cas, Paratge Poblet. En el futur, rebull.coop, vale? Que és la nostra pàgina web, rebull.coop, amb dues O's, de cooperativa, perquè som cooperativa. Val? I des d'allà hi ha un apartat d'ecoturisme, allà hi ha l'oferta d'activitats que fem cada temporada.
Perfecte. Podem repassar la resta d'activitats, una mica que feu... De cara a aquesta primavera, entenc que amb el penin aquesta és l'única, no?
Amb el penin, sí. Aquesta, bueno, fem aquesta, en farem una de... Esquerra estava mirant el calendari, en farem una més endavant d'ocells i ne fem una altra... És que estava repassant el calendari, però ara no el trobo. En farem tres activitats més, com Rebull, però vaja, si entreu a la pàgina web del Paratge Poblet, allà hi haurà el calendari d'activitats que ofertarà. Val?
Perfecte.
Allà, de Ratspenats, també farem la nit dels Ratspenats, val? També l'organitzarem. I això serà al llarg d'aquest any. Vull dir que se'n fan diverses activitats i també coordinem una mica que vinguin altra gent a fer activitat, no? Vull dir, des d'alguna activitat per conèixer el bosc de la Pena, per exemple, l'itinerari de la Pena, fem alguna altra que fem una activitat de ioga i natura, també, que la fa de la Lleca Bastany, bueno, etc. Vull dir que n'hi ha diverses activitats en col·laboració amb el Paratge.
Per tant, molt, molt variat, en aquest cas. Repassem això.
Pel que fa a Rebull pròpiament, anirem ofertant activitats al llarg de la temporada i ara traurem aviat el calendari de primavera, que començarà a primers d'abril fins a final de juny. I en principi volem oferir 4-5 activitats diferents. Les que teníem ara, ja teníem. La de Mas d'en Llor aquí de Pintures Rupestres. Ne fem una altra, aquesta de Castellfollit, que l'oferirem un parell de vegades més, crec que és el maig i el juny. Després ne fem una a la Sallida, que això és una zona humida a la confluència del riu Francolí i l'Anguera, a Montblanc, val? Que allà tenim un observatori d'ocells i fem una activitat d'això, no? Observació d'ocells i tal. Aquesta també l'ofertarem el proper trimestre. Després farem una, que ara ve el temps de flors, com dèiem, aviat, a partir de l'abril, començarem l'activitat, el passeig de les orquídies, que fem una activitat que també la vam començar l'any passat i que la vam poder fer 4 o 5 edicions, diria jo, i va ser bastant interessant, perquè no només parlem d'orquídies, evidentment, perquè són unes flors molt interessants i molt boniques, però a més parlem d'altres flors que anem trobant, no? Amb la mateixa filosofia que us he dit abans, no? D'intentar veure el que veiem, però l'objectiu en aquest cas són orquídies. I llavors aquesta no tenim un lloc concret, tenim diversos llocs per poder-la fer, des de la Pena, a Castellfollit, aquí al Paratge Bolet, després a Montblanc, a la zona de Rojals, els Plans de Rojals i tal, i a la zona de la Vall de Montblanc, que són 4 llocs que tenim que van sortint orquídies i que es van sortint al llarg de la temporada. Per tant, depèn de com estigui la floració, la fem en un lloc o la fem en un altre. Per tant, quan anunciem, diem, farem passeig de les orquídies, però ja us direm on anirem el dia que la fem, perquè ens adaptem una mica a veure quines són. Aquestes són les que hi ha. I després volem treure una de nova, que serà una experiència pilot enguany, que és per veure ocells urbans. Val? Fer un itinerari, que aquesta vegada la farem a Montblanc, un itinerari pel poble, i veurem quins ocells tenim als pobles. Val? Uh-huh. Aquest es podrà portar a altres llocs, evidentment.
Aquesta és potser una proposta una mica diferent, no? Que, com deies, iniciareu aquest any.
Exacte, no és tant de bosc, no és tant de fora, és més de dins, però prou interessant, eh? Perquè de vegades a prop de casa tenim molta cosa que la veiem cada dia, però no li donem importància. Exacte. I la té també, eh? Perquè els pobles també són ecosistemes.
I tant. No ens queda molt de temps, entenc que a la vostra pàgina web tot això ho poden trobar, però sí que volia parlar un tema més perquè ho deixaves caure, eh? Que totes aquestes activitats i els diners que aconseguim amb aquestes activitats, una part d'ells tenen una finalitat solidària.
Nosaltres aquest any començarem un projecte que es diu Basses Amigues, que ja el vam preparar l'any passat, que és que una part dels diners que recaptem amb les visites que fem el destinem a arreglar zones on visitem. Ara, per exemple, el Paratge Poblet, encara no tenim clar què és el que farem ni on actuarem, però el que farem és arreglar una font o alguna bassa que li falti una rampa perquè no caiguin animals i si cauen que puguin sortir, o arreglarem alguna font que estigui feta molt bé i farem una basseta perquè amfibis i rèptils hi puguin fer la seva vida. Ara també, marxant una mica al paratge, però anant aquí a la zona de Montblanc, a la vall de Montblanc, al Mas d'en Llor, el mes que ve ja arreglem una rampa d'una bassa que justament en una de les visites que vam fer l'any passat vam trobar, quan hi havia poc nivell d'aigua, un cabirol que havia baixat a veure i no va poder sortir, es va ofegar i va morir a dins. No? Llavors, clar, això el que fem és que el que se'n diu turisme regeneratiu, és a dir, que tu vas a un lloc a visitar un paisatge, un entorn, un bosc, i fas un impacte, evidentment, no? Perquè són 10 persones, tot i que nosaltres fem grups petits de 10 o 12 persones màxim, però és un impacte, no deixa de ser gent que parlen, que criden, que tal, no? I els colors i tot plegat. Per tant, tot el que puguem aportar a aquell entorn que hem visitat i recuperem alguna cosa, doncs serà, d'alguna manera, el que paguem a la natura del que ella ens regala a nosaltres humans, val? Vull dir que una mica això és el que començarem. I aquest projecte ens sentireu a parlar perquè anirem fent actuacions als llocs on treballarem.
Mm-hmm. Doncs estarem també atents amb aquest projecte, no?, que s'anirà desenvolupant al llarg de l'any i també de cara al futur, perquè, clar, sempre hi ha coses a fer, eh? Vull dir que aquesta feina no acaba mai.
No acaba mai.
De moment ens quedem amb aquesta activitat al Paratge de Poblet, amb aquestes altres activitats del Reboi també. Moltes gràcies, com sempre, Joan, per explicar-nos tot el que feu des del Reboi.
Doncs vinga, gràcies a vosaltres i natura tota la vida.
Perfecte. Que vagi molt bé.
Apa, salut.
Pugem la persiana. És el moment per conèixer el teixit empresarial de l'Espluga de Francolí.
continuem coneixent les empreses de l'Espluga de Francolí i avui anem a una empresa que doncs, està en un dels carrers principals, tots hi passem per davant i molts hi entrem, perquè estem parlant de l'estanc Víctor i per tant avui parlem amb el seu propietari, que és el Víctor López Alentorn. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia.
Tothom coneix l'estanc, eh? Vull dir, no, no crec que hi hagi ningú del poble que no ens pugui situar l'estanc, però en tot cas, on esteu situats?
Amb una bona ubicació, on és el carrer Lluís Carull, a 59, al costat entre el Clarel i el Col·legi Martí Poc.
Allà al mig, com dèiem, sou coneguts. Quant de temps porteu aquí al municipi?
5 anys i mig.
I abans, on ara hi ha l'estanc, no era un estanc, no? Entenc?
Sí, abans també era un estanc, sí, que eren d'un dels propietaris. Ja l'havien bellugat, perquè antigament aquest estanc estava allí al darrere, al costat del forn de la vila. I d'allí el van traspassar i el van pujar aquí dalt.
O sigui que és l'únic estanc d'aquí, del poble?
N'hi ha un altre, que està a la plaça de l'església. Al costat hi ha un bar que el regent té un xinès.
Sí. Sí, bueno, allà aquí mateix a la plaça.
Sí, en frente de la Glòria, allà al costat.
Allà al costat tenim l'altre estanc. Dèiem, vosaltres fa 5 anys que el porteu, no?, aquest estanc al centre del poble. Com arriba a les vostres mans això?
Arriba a través d'un comercial, un comercial que tenim amistat. Sabíem que els propietaris que hi havia llavors se'n volien desfer i, bueno, vam posar en contacte amb ells, al final vam arribar a una entesa i vam aconseguir aquesta llicència.
Perquè tu, Víctor, no vius aquí a l'Espluga.
No, jo vinc a Vilanova de Prades.
I vens cada dia aquí a treballar a l'estanc, no?
Cada dia pujar i baixem, correcte.
Deies també abans fora de càmera que sou d'una família que es dedica a aquest negoci.
Sí, sí, ma germana i mons pares i això, tots tenen estancs. Aquest és el motiu, que coneixem el comercial, que coneixem el d'allò i coneixem el sector.
Clar, i en el cas d'aquí de l'Espluga, és l'únic que teniu a la Conca de Barberà?
Sí, l'únic, l'únic.
És difícil portar un estanc? O és una feina, doncs, del que veiem nosaltres i ja està, o hi ha molt més darrere?
D'implicació d'hores n'hi ha moltes. Vull dir, és que és quasi els 7 dies de la setmana que has de pensar, que si et falta una cosa, si et convé una altra, és sempre... l'has de viure.
Sí, no és com un supermercat, eh? No és una cosa de reposem i ja està, i servim i venem. Hi ha més feina darrere.
Sí, després també, clar, cada vegada surten articles nous, sempre va innovant, sempre, si ara et surt un vàper, si ara et surten uns sabors nous, i sempre ho has de tindre. Una miqueta de tot, almenys, per estirar la gent, perquè, vull dir, abarques molta més gent.
Clar, això és un altre. Quin nivell de població us ve a comprar, no? Hi ha molta gent que ve a comprar un estanc?
Sí. I quan, doncs, el que també està clar és que, per exemple, que si és a nivell de poble, sempre més o menys saps el que la gent consumeix, però quan, doncs, ara han sigut, per exemple, que ha passat l'estiu, juliol-agost, que també hi ha hagut més població que ha vingut de fora, a una residència, o que estan als pobles del costat i baixen a l'Espluga perquè van a l'Espar, o perquè van al García Vicent, o van al Clarel, perquè el seu poble no en tenen, doncs aquesta gent al final també t'acaba comprant.
I clar, et trobes amb un estoc diferent a l'habitual, no?
Sí, que algun producte que pot ser que només els gastis aquests mesos per a aquests clients, que després el resto de l'any no tinguis un client que el consumeixi.
Clar, perquè hi ha moltíssims.
Hi ha moltíssimes referències. Referències, articles, papers, fil, hi ha de tot.
Clar, és que no és només, no, les marques, sinó els estils, diguem.
Correcte.
A l'hora de consumir. Explicaves això, que teniu molts productes, però què és el que més veneu habitualment?
El que més, el 90%, és tabac. Tabac.
Tabac en cigarreta.
En cigarreta, sí.
I això no ha canviat mai, vull dir, sempre ha sigut el que més s'ha venut.
Sí. Pot pujar també el nivell del tabac de picadura, perquè la gent que se'ls fa, però continua sent el que més se ven és tabac amb caixa, amb caixeta.
I el que menys, potser?
El que menys vendríem? El que menys vendríem són articles com, pues, no ho sé, perquè també tenim quatre xutxes i, una miqueta de refrescos, això és el que menys se ven. Sí que és veritat que a l'estiu els refrescos així fresquets i a un bon preu sempre es venen, però, per exemple, el tema de les xutxes a l'estiu, que no hi ha, que no hi ha el col·legi, no hi ha això, i no tomben tants nens, doncs se ven menys.
Clar.
I, però ho has de tindre, perquè el mateix està allí.
Clar. Està el col·legi al costat i val la pena també...
No, i tenint un espai raonable, doncs almenys ho ompliu i el que es fa a les mateixes hores també tindreu la disponibilitat de que ho trobin.
Clar, dèiem això, eh? Evidentment veneu tabac, però no és l'únic que veneu, ni tabac ni articles relacionats amb tabac, perquè deies, també begudes, també xutxeries, dolços i també inclús loteria.
Loteria també, sí, també, també és important.
Que això és, potser, no? No sé si fa menys una... Va ser a Nadal que vau ser notícia perquè es va donar un segon premi del que seria el sorteig del Niño i va tocar aquí a l'Espluga, no? Com ho vau viure, això?
Home, molt contents. Hi havia donat un altre premi, feia 3 anys, i clar, això sempre és una gran il·lusió.
I vau conèixer, no? La persona, va vindre a buscar-ho la persona... O no la vau poder conèixer?
No, no. Dels premis n'he conegut les persones, però bueno, és una... El fet de que has sortit aquí, que has donat el premi, a part del prestigi que et dona, és una gran il·lusió ja a títol dels de casa, no? És... Saber que el damunt has donat aquests premis fa molta il·lusió.
Clar, perquè no és un, són dos.
Sí.
En 5 anys heu donat 2 premis diferents,
correcte,
no?
Correcte. Un, perquè... un de 120.000 euros i l'altre de 75.000.
De Nadal, els dos?
No, un va ser d'un dels dissabtes, el primer cada mes sempre es feien bitllets de 12 euros, que ara valen 15, abans eren 120.000 euros, ara són 150.000 euros. I aquí també vam donar un primer premi.
Això va ser al principi?
Això va ser 2000... diria que 2018. 2017-2018.
Sí, al poc de portar el...
sí.
A l'estanc. I bé... Aquest és tot el ventall de coses, no? I abans m'apuntava perquè estaves explicant i deies, per exemple, que també teníeu vapers, no? Quan hi va haver aquesta moda dels vapers, a vosaltres us va afectar perquè es van començar a obrir botigues de vapers, tot això, ho vau notar?
Sí, aquí també hi ha clients fidels. Jo vull dir, per exemple, que hi ha els desechables, quan aquí encara ens coneixien, hi havia molt... sobretot també, clar... Són sabors molt lograts, també diré que aquí el referent de l'edat és edat més jove. El tabac, vull dir, sí que és veritat que fa segles que es fuma i suposo que si no ho prohibeixen estarà segles.
Clar.
Aquestes altres coses més modernes, això són coses que a vegades van i venen i desapareixen. O van per quedar-se i es veurà amb el temps.
Clar, en aquest cas potser no ha agafat tanta acollida, no?
És diferent. Vull dir, està clar que el sector... Que en vens algun? Sí. Que en vens alguns sabors d'aquests de xixes? També. Però clar, al final el que ho belluga tot és el tabac.
I volia preguntar-te també per tema crisi entre cometes, perquè durant la Covid-19 hi va haver moltes empreses que van tindre problemes, però en el cas del tabac, vosaltres éreu sector d'aquest imprescindible, no?
Exacte.
Que és curiós, també.
Els estancs? Sí. No et diré que no, però només, clar, només feia falta tindre la gent tancada a casa sense poder sortir i algú si no podia ni fer el cigarro, imagina't com s'hi devien posar ja.
Clar. Llavors vosaltres vau facturar com sempre, entenc, o inclús més?
Com sempre no, perquè vull dir, clar, tot va anar menys realment.
Clar.
I, per exemple, doncs, tot l'altre que tenies de loteries, tot això tampoc no funcionava.
Ja no es podia vendre loteria.
Clar.
Únicament...
Llavors ja l'únic que tenies era tabac. I no es venia igual, perquè molt tabac també s'associa si vas a sopar, si vas al bar, la gent també fuma més.
És un tema d'oci, no?
És un tema que considero... Sí, perquè una persona pot fumar, una persona normal pot fumar, no ho sé si agrada si pot fumar un dia, però el que també crec és que si surt i va al bar i fa un parell de quintos, o va a sopar, després de sopar bé o de dinar bé, li apeteix i fumes una cigarreta. En canvi, si estàs tot el dia a casa, el consum va baixar.
Clar. Ho vau notar.
No hi havia cap turista, no hi havia ningú.
Clar, no, el carrer estava buit. No,
estava buit.
Sí, sí. Va ser una època estranya, no? Per
sí.
Sort ja
per sort sí que et puc dir que, clar, que almenys cada dia podies generar alguna cosa, més o menys, però cada dia clar. Feies alguna cosa de calaix.
Que era més de lo que moltes empreses van,
correcte,
poder fer. Sí que per acabar et volia preguntar sobre el futur, quina intenció teniu de futur? Voleu ampliar el negoci d'alguna manera? Continuar com esteu? Hi ha idea de continuar com sempre a l'estanc o hi ha algun canvi?
No, no, idea hi és. Vull dir, les llicències d'estanc són de 30 anys, jo n'hem passat 5, els antics que van tindre són 5, i vull dir, ens queden 20 anys, i la intenció és continuar. Si es pogués créixer més, millor, i si no, doncs almenys continuar.
Quina intenció de créixer? O sigui, què és el que es podria fer? Ampliar el local o...?
No, home, sempre em refereixo doncs, a que pogués vindre més gent al
poble. Ah, clar. Però vosaltres, com a intenció d'ampliar-lo, tot continuaria igual, eh?
Sí, perquè nosaltres amb la ubicació que tenim i el lloc on estem molt contents.
Doncs ho deixarem aquí, Víctor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tot el que feu des de l'estanc.
Ah, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui, després doncs, de recuperar aquesta conversa, també d'haver parlat amb el Joan Cartanyà del Reboy i conèixer aquesta proposta de cara al cap de setmana i també doncs, aquestes informacions que ens aportaven. Com sempre, nosaltres de moment ho deixem aquí, tornem demà amb més notícies, entrevistes i seccions de proximitat.